Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. El nombre de denúncies per violència de gènere i violència domèstica al municipi ha disminuït notablement. Segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra relatives als primers 9 mesos de 2024, s'han formalitzat a Sant Cugat 53 denúncies per violència de gènere, aquella que afecta una dona pel fet de ser-ho, i 17 també per violència domèstica, que és aquella que s'exerceix cap a qualsevol membre de la família. No obstant això, un total de 87 santcugatenques tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista, 5 més que en el mateix període de l'any 2023. La membre del grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de Sant Cugat, Araceli Serrano, explica els objectius d'aquesta unitat del cos policial, el grup d'atenció a la víctima dels Mossos.
Els objectius, evidentment, és donar suport i una atenció especialitzada a totes les víctimes. De vegades no és sempre per agafar denúncies, moltes vegades és per orientar. Hi ha molta gent que ve aquí i el que necessita és un advocat o necessita explicar-ho. Llavors la pots derivar, la pots aconsellar.
Malgrat la disminució general de les denúncies per violència masclista, Serrano assegura que el nombre de víctimes es manté estable en el temps, ja que, segons apunta, una mateixa víctima pot haver patit més d'una agressió i pot haver fet, per tant, més d'una denúncia. Cugat Mèdia analitza aquestes dades amb motiu de la commemoració del 25è Dia Mundial contra les Violències Masclistes avui mateix. Poden recuperar tota la notícia completa a www.cugat.cat. Precisament Sant Cugat commemora aquest 25è Dia contra les Violències Masclistes amb una desena d'activitats, algunes de les quals ja s'han celebrat els dies anteriors. Cursos, tallers, conferències i concerts són alguns dels actes organitzats amb motiu d'aquest 25è, un programa organitzat per l'Ajuntament i diverses entitats que s'allargarà fins al 29 de novembre. El poden enviar a ampliar tot el programa a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. I per cert que el col·lectiu Hora Bruixa ha convocat una concentració amb motiu d'aquest Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, que es commemora aquest dilluns. Com dèiem, la trobada està prevista a les 7 de la tarda avui a la plaça d'Octavià i comptarà també amb una performance amb la participació d'una 50 de dones. Sota el lema Ni un pas enrere, Hora Bruixa reivindica que les feministes estan i seguiran estant presents per fer front a les violències masclistes.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Repassem més informacions. Un cotxe s'ha estavellat aquest dilluns al matí per motius que es desconeixen contra la façana d'un habitatge del número 7 del carrer de Montserrat. Arran de la topada s'ha trencat el comptador del gas de la finca que ha provocat una fuita, ha confirmat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. Policia local ha tallat de forma preventiva el carrer de Montserrat entre el carrer d'Orient i la Rambla del Celler fins a les 11 del matí i la via està oberta a hores d'ara. Bombers, que a hores també d'ara encara treballen al lloc dels fets, ha destinat 3 dotacions per cobrir l'accident en el qual no consten ferits. L'incident, que s'ha produït abans de les 9 del matí, ha aixecat gran expectació també entre la ciutadania pel fort soroll de la fuita de gas. Bombers, en el protocol habitual, ha demanat als veïns que tanquessin les finestres i no sortissin de casa. La companyia de gas està operant al lloc dels fets per solucionar la incidència que només afecta el domicili on s'ha topat el vehicle, on s'ha tallat el gas per prevenció. Cada últim diumenge de mes toca preparar-se per sortir de festa i passar-s'ho d'allò més bé. La discoteca Boca Yasdi, amb el suport de l'Ajuntament, sumen esforços per organitzar sessions de discoteca adaptades perquè tothom pugui gaudir de l'oci. Raquel González és la secretària de la Junta d'Yasdi. L'escoltem.
Una activitat normalitzada de diversió, d'intercanvi social, és magnífic per ells. És un èxit perquè és un espai molt agradable per ells.
Són trobades, de fet, pensades per a persones amb discapacitat, en què també aporta el seu granet de sorra a la Fundació La Caixa, que aporta transport per a les persones que viuen més lluny d'aquesta sala. La sessió d'aquest diumenge passat s'ha marcat en el programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té lloc el 3 de desembre, és a dir, la setmana vinent. Les activitats, per cert, s'allargaran fins al dia 5 de desembre i van sota el lema No som invisibles. I abans de la plana cultural, també és notícia avui que la multinacional santcugatenca Fluidra ha acordat la compra de l'empresa Backpool Systems, especialitzada en la fabricació de cobertes de piscines. Segons ha informat la companyia en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'operació es preveu tancar durant el primer trimestre del 2025 i fins al moment no s'ha revelat l'import de l'operació. Fluidra ha ressaltat que Back és un reconegut fabricant i distribuïdor de cobertes automàtiques, manuals i de seguretat que opera a Alemanya i Suïssa. L'empresa té 60 treballadors, preveu tancar el 2024 amb una EBITDA ajustat al voltant dels 2,5 milions d'euros i unes vendes sobre els 13 milions. Ara sí, obrim plana cultural. Maria Ferriol celebra un any al capdavant del Teatre Auditori Sant Cugat amb un balanç positiu. La directora de l'equipament cultural ha explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la prioritat del seu equip és oferir una programació de qualitat, més enllà de la quantitat. Tot plegat en un context econòmic que fa que el Teatre Auditori no hagi vist augmentat el pressupost en els darrers anys. Amb el pressupost que tinguem, mantindrem, diu, un teatre que brilli amb espectacles de qualitat, això ha afirmat Ferriol. En la conversa, la directora també ha explicat les línies estratègiques del seu projecte. La mediació cultural, l'accessibilitat i la captació de públic jove són algunes de les prioritats destacades en el seu pla d'acció, que inclou també accions concretes com el retorn del servei de canguratge o la iniciativa Propa Cultura. Una entrevista íntegra que poden escoltar i llegir a Cugat Media, a www.cugat.cat. Els carrers de Sant Cugat s'han omplert aquest diumenge d'olor de pólvora. Ha estat per les galejades dels trabucaires de Sant Cugat i més colles d'arreu del país que s'han reunit amb motiu de la trobada organitzada per l'entitat de la ciutat. Una iniciativa que serveix per donar a conèixer la tradició trabucaire entre la ciutadania, amb tallers per a tots els públics. Els trabucaires, a més, han repartit tats per a les orelles entre la ciutadania, que ha seguit la cercavila per tal de protegir-se i d'acostar en sense ensurs aquesta tradició. La Fundació Victoria de Los Ángeles i l'Arxiu Nacional de Catalunya han presentat el mapa interactiu arreu del món. La carrera musical de Victoria de Los Ángeles entre 1939 i 1997. Es tracta d'una eina que documenta de manera precisa la participació de la cantant a 1.357 concerts, a 885 espais musicals diferents de 632 ciutats dels 5 continents entre l'acabament de la Guerra Civil i la retirada de l'artista. A través de programes de mà originals conservats al fons de l'Arxiu Nacional, la cartografia digital va més enllà de les simples referències. La creu del terme del monestir de Sant Cugat, un dels elements més icònics del patrimoni local, està a punt de tornar al passeig de l'Hort de l'Abat de Jardins del Pagal i Joan després de 3 anys de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Si no hi ha cap inconvenient, aquest desembre es restituirà el fust original i es posarà una rèplica de la creu, segons ha avançat la directora dels museus de Sant Cugat, Alba Rodríguez, al magazín Faves Comptades, una notícia que també poden ampliar a www.cugat.cat. Ara obrim la plana esportiva. El primer equip femení del júnior ha empatat a 2 davant el Taburiente a la jornada 10 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les santcugatenques s'han avançat 2-0 al minut 4, però inexplicablement han vist com les jugadores canàries han assolit l'empat abans d'arribar al descans. Les errades defensives s'han condemnat a les de Guille Carnicer, que ocupen la segona plaça compartida amb l'Atlètic de Terrassa i l'Egara. Escoltem el tècnic del júnior d'hoquei herba, Guille Carnicer, que lamenta la falta de competitivitat de l'equip després d'aquest 2-0 inicial.
Sabien de les armes del rival i penso que hem fet ocasions per acabar-lo guanyant. Crec que no hem competit bé en general. Amb 2-0 no hem estat capaços de mantenir aquest pols de tensió competitiva amb la que hem entrat al partit, que és cert que hem entrat molt bé. Hem deixat que elles es posessin al partit i amb 2-2, que és cert que crec que la gran majoria d'ocasions les hem tingut nosaltres, el ritme del joc l'hem tingut nosaltres, però no hem estat còmodes, no hem acabat de ser nosaltres i sobretot no hem acabat de defensar bé. I jo això és amb la cosa que més emprenyat em vaig al partit d'avui.
Les blau i negres visiten la propera jornada l'Egara i que servirà també per tancar la primera volta del campionat. Idò que hierba a rugby, perquè el primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ha superat per 45-3 el Buc a la cinquena jornada del grup B de la divisió d'honor B. Els santcugatencs han completat un partit brillant en un festival ofensiu de joc ràpid i dinàmic. Els barcelonins s'han plantat cara en tot moment, però s'han vist superats per un conjunt local molt efectiu. El tècnic Martín García ressalta la bona feina de l'equip a les transicions.
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, es un equipo muy aguerrido, que la verdad que pelea todas las pelotas, y sabíamos que iba a ser así, así que planteamos un partido en el cual teníamos que proponer nuestro juego. El primer tiempo quizás nos costó un poco, pero el segundo tiempo pudimos imponer un poco, y quizás a partir de la defensa, en las transiciones de defensa-ataque, poder explotarlos al máximo y, bueno, y poder marcar, ¿no?
Els de Martín García continuen a la part alta i tornen a la competició d'aquí a 15 dies quan visiten el camp de l'Andorra, conjunt que també lluita per ser a la fase d'ascens. Ramon Bot, amb 398 vots, diguem-ho bé, s'ha imposat a les eleccions a la presidència del Club Esportiu Valldoreix davant Joan Salabert, que ha rebut 143 vots. 542 socis dels 869 que tenien dret a vot d'aquest Club Esportiu Valldoreix han participat en els primers comicis de la història de l'entitat. Bort serà el successor de Joan Carles Pradell, després de 16 anys al capdavant del Club Valldoreixenc. El Club Esportiu Valldoreix ha viscut les primeres eleccions de la seva història, com dèiem, amb una alta participació des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. D'aquest dissabte s'han celebrat aquests comicis, una alta participació que demostra la vitalitat de l'entitat. En finalitzar les eleccions, el nou president del Club Esportiu Valldoreix, Ramon Bort, ha destacat la feina feta per la Junta Electoral, la restauració de l'entitat i, sobretot, el seu equip integrat per 12 persones. Bort ha donat les gràcies als socis que li han donat la confiança. I tanquem explicant-los que el president honorífic de la UESC i un dels quatre socis fundadors de la penya blaugrana Sant Cugat, Josep García Pérez, ha mort aquest divendres passat, tenia 92 anys, i també va ser propietari de la botiga La Llar de l'Esport. La vetlla ha estat aquest diumenge al tanatori de Sant Cugat, a Mirasol, i la cerimònia de comiat ha estat ja també aquest matí, aquest dilluns al matí, a les 10, a l'església del monestir. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 de novembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan García i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hi ha situacions preocupants, marcadors de tot tipus, per exemple, la mala dinàmica, la mala ratxa del DSB Club Voleibol Sant Cugat, també del conjunt masculí de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat, però d'altres que ens porten a pensar que també hi ha optimisme. Per tant, hem d'estar atents a tot plegat.
Ens posarem al dia ara amb aquests marcadors del cap de setmana, però no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem altres protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. A quins portes?
Doncs mira, el menú per avui tenim futbol per partida doble, ens anirem fins a Madrid, on escoltarem en directe l'Enric Franquesa, jugador santcugatenc del Leganés, que està lesionat de llarga durada, fa 5 dies es va operar, i també tindrem protagonisme futbolístic perquè aquest 25è, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, hi ha el partit que organitza el Sanco, aquest vespre a les 8 a la Jaume Tubau, entre els dos equips juvenil masculí i femení de l'entitat, i també parlarem per partida doble d'handbol, de l'handbol Sant Cugat, d'aquest equip inclusió, escoltarem el seu entrenador, l'Uri Vega, i a l'handbol Valldoreix, un equip que s'ha estrenat a una nova categoria, la Lliga Catalana Argent, parlarem amb un jugador que també és president.
Bé, un menú ben farcit que ens proposes per aquest dilluns, Joan. Abans d'això, per això, abordarem en format breu els resultats esportius del cap de setmana.
Endrecem la jornada del cap de setmana amb els marcadors, amb aquests resultats. Aro Rioja Volley 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les santcugatenques continuen en caiguda lliure i s'apropen perillosament a la part baixa de la taula.
Molins de Rei 21, amb vol Sant Cugat 32.
Els d'Arit Salvador guanyen i comparteixen lideratge amb el Granollers B.
En futbol sala, l'Olímpic Floresta 10, Girona 0.
Els florestans golegen contundentment el conjunt gironí i ocupen la quarta plaça.
Futbol sala Sant Cugat femení 7, el Masella 0.
Les de Manel Muñoz assoleixen el segon triomf de la temporada i surten de la zona baixa de la classificació.
Alcalà 2, Oxigen Patiuca i Club Sant Cugat femení 4.
Les de Borja Ferrer sumen la segona victòria consecutiva i s'allunyen de la part baixa.
Més hoquei patins, Cerdanyola 8, Oxigen Patiuca i Club Sant Cugat masculí 3.
El conjunt santcugatenc encadena ja la cinquena derrota consecutiva i es troba a la part baixa de la taula.
En hoquei herba, júnior masculí 3, Taburiente 0.
Els blau i negres golegen contundentment l'equip canari.
Més hoquei herba, júnior femení 2, Taburiente 2.
Les de Guille Carnicer deixen escapar un 2-0 a favor, però segueixen en segona posició.
En bàsquet, Ipsi 71, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 65.
Els santcugatencs tornen a perdre després de dos triomfs consecutius.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, Sant Boià 4.
Els de Joel Brabón queixen la primera derrota del curs a la Jaume Tubau.
Més futbol, Terrassa 0, Sant Cugat femení 5.
Les de Raül Raposo brillen davant un rival de la part alta.
I per acabar, Club Rubí Sant Cugat masculí 45, Buc 3.
Els de Martín García superen contundentment l'equip barceloní i segueixen a la part alta de la taula. Joan, jo m'acomiado, et deixo aquí amb tots els convidats d'aquest Esport en Marxa. Ens retrobem quan passin 6 minuts de 11:15 del matí amb el tema del dia, amb la Núria Alcalà, que parlarem com des dels mitjans de comunicació abordem les violències masclistes i farem una mica d'autocrítica també.
Molt bé, doncs això és el que vindrà després, però ara el que toca és prioritzar el directe i com no podia ser d'una altra manera, anem a parlar de futbol per partida doble, però primer ens traslladem metafòricament cap a Madrid per parlar d'un futbolista santcugatenc que l'any passat va assolir l'ascens amb el Leganés a primera divisió, que va fer una gran temporada, i aquesta també estava sent, ho diem en passat, perquè malauradament ha caigut lesionat, i és l'Enric Franquesa, santcugatenc. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Com et trobes?
Bé, bueno, començant una nova etapa, però bueno, una lesió de llarga durada, però és algo que forma part d'aquesta professió.
Mm. Què fa un futbolista després de caure lesionat, de ser operat amb èxit, i amb què ocupes el temps més enllà de pensar en la recuperació?
Bé, bueno, ara és tot molt recent, encara estic en la primera setmana postoperatori, i bueno, les prioritats ara és no tenir dolor i intentar pensar en passar el dia de la millor manera i poc més. Segur que més endavant, quan ja pugui fer vida més normal, doncs tindré altres prioritats, altres objectius i m'enfocaré més en l'Enric com a persona.
Mm. Has vist algun cop més aquella jugada on tu pràcticament, no sé si penses que t'has trencat, que tens alguna cosa greu, però sí que ets conscient que t'has fet mal de veritat?
Sí, aquella acció l'he vist diverses vegades, també perquè a l'acabar el partit doncs, teníem molts dubtes de si m'havia trencat en la primera acció o en la segona, que demano el canvi, però bueno, jo ho recordo com un moment de preocupació, no tant pel dolor, sinó pel mal gest que vaig fer, i bé, crec que va ser una jugada que no vaig tenir sort i crec que sí, va ser la primera acció on em vaig trencar.
Mm. Hi ha una gran quantitat de lligaments encreuats trencats aquesta temporada. Creus que té relació directa amb el nombre de partits que esteu disputant?
Bé, crec que és una lesió que és multifactorial, que hi ha molts motius pels quals pot passar, però en el nostre cas, el Leganés, doncs, no tenim competició entre setmana, no juguem Champions. Sí que és cert que el ritme cada cop és més alt i també hi ha més fatiga. No sé si nosaltres podem atacar el calendari, però bé, poden ser mil motius. La fatiga, pot ser les noves gespes híbrides també que s'estan utilitzant molt ara i bé, no hi ha un motiu clar, sí que jo, bueno, des de la meva experiència, doncs, tinc la sensació que bueno, aquí potser m'enganxo una mica més que altres vegades en aquesta la superfície, però bé, crec que és molt, molt complicat a dia d'avui trobar un motiu.
Mm. Parlem de més optimisme o de més alegria en aquesta entrevista, i és que ahir l'equip va jugar davant del Real Madrid i vam veure aquestes samarretes de suport dels teus companys. Això també il·lusiona d'alguna manera, no?
Sí, la veritat que estic molt, molt orgullós dels meus companys, del club que represento, de l'afició. Aquests dies estan sent... estic notant molt el càliu de l'afició, de tots els missatges de suport que estic rebent, i bueno, em fa sentir-me un privilegiat d'estar on estic i sobretot dels companys que tinc.
Mm. Aquest Leganés, l'objectiu és obvi, la permanència. De moment, l'equip que... continua amb pas ferm i amb les idees clares, no?
Sí, nosaltres crec que estem demostrant que som un equip competitiu, que contra qualsevol rival estem mostrant que som un equip difícil de guanyar. Sí que és cert que la nostra prioritat és l'ascens, la permanència més que mai, però bé, no serà difícil... jugar contra equips tan grans és complicat sumar els 3 punts, però estic segur que nosaltres tenim nivell per aconseguir l'objectiu.
Deixa'm que em pregunti també, ets un culer de Bressol, el teu pare va ser directiu al Futbol Club Barcelona, tu has jugat al planter, suposo que també t'il·lusiona veure que jugadors de casa, jugadors del planter, fan el salt al primer equip i ja no hi ha tantes barreres com en d'altres èpoques, no?
Sí, la veritat que ara el Barça més que mai està tornant a tenir aquest ADN del qual han d'estar orgullosos. Sempre en moments de dificultat el que ha rescatat el club penso que ha sigut la Masia i és el tresor que han de mantenir, i més que mai crec que han de creure en el que tenen a casa, perquè el Barça té una metodologia i una manera de formar jugadors que és única en el món.
Per acabar, quan tens pensat tornar als terrenys de joc? Entenc que temporada vinent, no?
Sí, ara estic focalitzat en anar setmana a setmana, intentar superar els objectius, recuperar-me el millor possible, però sí, a dia d'avui no hi ha una data exacta, sí que per aquesta temporada està molt, molt complicat i, per tant, la màxima prioritat és arribar en salut, arribar de la millor manera possible i si és la temporada vinent, que sigui amb un gran estat de forma.
Mm. Enric, moltes gràcies per aquesta entrevista en directe després d'un moment complicat. Com sempre, has tingut un tracte excel·lent amb el nostre mitjà i amb mi personalment. Només desitjar-te que tinguis molta sort en aquesta recuperació i que tornem a veure aquest avió per banda esquerra del Leganés, ja sigui de lateral o d'extrem, perquè la veritat és que tu has treballat molt, sobretot la temporada passada a segona divisió, i aquest any continuaves amb aquest excel·lent moment de forma. Molta sort i torno a reiterar aquestes gràcies personals que et dono.
Gràcies a vosaltres i una forta abraçada.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs dèiem que el futbol ocuparia per partida doble aquest programa, aquest espai, l'Esport en marxa, ja ho saben, com sempre, cada dilluns aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. I avui hem de parlar d'aquest dia. És un dilluns, no és un dilluns qualsevol, perquè és el 25N, aquest Dia Internacional contra les Violències Masclistes, i el futbol, en aquest cas, també té molt a dir. Només el futbol, sinó la resta d'esports, però avui se celebra a la 7a edició del partit Mix per la Igualtat, l'organitza el Sanco, ja són 7 edicions consecutives, i avui sobre la gespa de Jaume Tubau veurem dos equips mixts integrats per jugadors i jugadores del juvenil de l'entitat. I per parlar d'aquest partit i també fer-ho extensiu a d'altres situacions que es poden viure en l'esport femení, tenim primerament, a qui ja saludem, la Mari Carmen Torres, és directiva responsable del futbol femení al Sanco i organitzadora d'aquest partit. Mari Carmen, bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
I després també tenim una jugadora del primer equip, la Cristina Padilla. Cristina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs bé, començarem parlant. A veure, aquesta tarda, aquest vespre, Mari Carmen, què podem trobar-nos sobre la gespa artificial de la Jaume Tubau?
Doncs ens trobarem amb la 7a edició d'aquest partit mixt, una mica diferent aquest any perquè són les noies juvenils i els nois juvenils els que juguen entre ells. Sempre ha sigut el sènior i aquest any hem apostat pels juvenils. I ens trobarem amb el partit, amb tot el que pot significar, no? Per lo que és, per la igualtat, per la erradicació de la violència vers les dones i amb això ho fem. És el material, l'eina que tenim nosaltres com a, com a entitat esportiva, fent-lo amb futbol, que és el que tenim.
Em volia preguntar, d'altres anys hi ha hagut els primers equips, la categoria sènior, aquest any la categoria juvenil, també és una eina i un element de conscienciar potser aquestes categories més joves i de planter del futbol base, no?
Sí, aquestes edats jo crec que són totalment conscients del que passa. Avui dia no podem dir que no tenim informació en els medis, a ràdios, televisions, premsa, i tot això han de ser conscients i s'ha de, bueno, han de lluitar de la manera que saben. Ja t'ho dic, en aquesta manera nosaltres fem aquesta reivindicació de la jugant a futbol.
Cristina, jugadora del primer equip femení, tu ja l'has disputat aquest partit, no?, en d'altres edicions?
Sí, és... crec que porto... des que vaig tornar al Sanco porto 4 anys, i als 4 anys he jugat aquest partit, i crec que es dona, o sigui, que es fa veure, sobretot als nens més petits, generals més petits que venen a veure aquest partit, que el futbol és igual, ja sigui només jugat per dones, només jugat per homes, o al Sanco aquest dia, partit mix, que hi ha igual de gols, que hi ha el mateix joc, que hi ha la mateixa lluita, que hi ha les mateixes ganes, i jo crec que això és una manera que el Sanco fa veure a la gent més petita que el futbol és igual per tothom.
Evidentment, si no es fes aquest partit, voldria dir que aquesta xacra ja està superada, però encara queda molt camí per recórrer, no?
Massa. Jo opino que queda massa camí per recórrer. Sí que és veritat que ja des de ben petites veus moltes més jugadores jugant, als parcs veus a nenes jugant a futbol, però jo crec que els equips de barri, de ciutat, així, sí que estan lluitant molt pel futbol femení, sí que estan fent molt pel futbol femení, però jo crec que encara és important donar encara més visualització de la que s'està donant.
I potser el mirall és el Barça? Ha fet molt de bé? O d'altres esports diuen també en el món femení que tampoc ha fet tan bé, no sé, com ho veus?
Bueno, sí, o sigui, realment el Barça pues, ha agafat uns anys que ha estat imparable, vull dir, el millor d'Europa, el millor d'Espanya, però sí que jo crec que les nenes, sobretot, que sí que han vist que, pues, ostres, a Barcelona s'està donant això, jo també vull, jo també ho intento, i els pares, sobretot, que també són els que impedeixen més entre cometes a les nenes jugar a futbol, però ara, veient el que hi ha, pues, donen peu a apuntar-les des de més petites, que no abans, que costava més que t'apuntessin a futbol.
Anem a fer una mica d'història per a aquestes 7 edicions. Mari Carmen, tu ho coneixes molt bé. Es va fer diferents col·laboracions amb el Mirasol Baco, també l'any passat amb Aniquiladores i Aniquiladores. Uh-huh. I bé, també és una manera d'involucrar a d'altres clubs i a d'altres personalitats, no?
Sí, perquè d'alguna manera nosaltres som pioners en aquest tipus de partit i, home, sempre estaria bé poder trobar, clar, sí, has de trobar un equip que tingui femení i masculí perquè es tracta d'això, de fer la barreja de segons la categoria que estiguin, no? I sí, el primer any ho vam fer amb nosaltres, va ser amb el Sanco, el segon va ser el Mirasol i l'any passat va ser Aniquiladores. I, bueno, mirarem, intentarem, doncs, l'any que ve fer una mica també, doncs, un altre equip, no sé, doncs, hi ha molts. Seria ideal, no, doncs, portar un Barça, no?, però, clar, és que s'ha de donar... Estan en moltes competicions i el calendari a vegades és molt complicat per als altres equips. Nosaltres ho fem en el nostre, és dia de partit, bueno, d'entrenament i ho tenim bé. Però els altres equips, doncs, a vegades no els hi va tan bé com a nosaltres.
Parlem una mica de la teva experiència. Tu vas ser una de les pioneres també del primer equip de l'handbol Sant Cugat, Balonmano, sí. Sant Cugat. Ara ja portes molts anys dedicada al futbol femení. Aquesta igualtat que tant s'hauria d'arribar, no? Tu com la veus des de la teva expertesa? Queda camí per recórrer, és evident, si no es faria aquest partit. Però tu has vist alguna millora, alguna progressió?
Sí. No podem dir que no, tampoc. Sí que és molt lenta. A vegades també les infraestructures la fan més lentes, però sí que és veritat que ara veus nenes pel carrer i portant samarretes, doncs, d'Aitana, Alexia, i que abans eren sempre nom de nois. I nosaltres al Sanco hem de dir que no a moltes noies, perquè no hi ha infraestructura. però sí que és veritat que fa uns 7 anys érem 5 equips femenins i ara són 11. Això vol dir alguna cosa. Sí que falta, clar que falta. Però el Sanko, doncs, en principi, nosaltres, doncs, si hem de créixer, creixem en femení. Això ho tenim claríssim. Si per algun moment tenim un temps per posar algun equip més, serà femení. De moment aquest és el trajecte, però és i als camps veus coses que encara no... Hi ha gent que no... gent que té un problema, i per mi és la gent aquesta que té un problema de desigualtat i de bueno, que van haver partits i insults sexistes, que encara dius com pot ser, no? Però hi ha, i llavors s'ha de canviar.
M'has explicat abans que tens una anècdota d'una tripleta arbitral íntegrament femenina, no? De fa uns quants anys.
Sí, l'any que vam fer nosaltres el primer partit mixte, va haver una tripleta arbitral que va ser famosa, o sigui, la notícia no va ser que era una tripleta arbitral femenina, va ser els insults sexistes i la que es valia, no vull dir el camp, ja t'ho vaig dir que no volia esmentar aquí el camp, i aquesta tripleta nosaltres vam aconseguir que fos la primera tripleta arbitral femenina que arbitrés el primer partit mix que vam fer l'any 18.
Preguntar-te tu com a jugadora, Cristina, els insults potser en futbol femení quan hi ha un partit van més dedicats als àrbitres, no? A les àrbitres.
Totalment, vull dir, al final a les jugadores ho hem comentat abans, que qui no vulgui venir a veure un partit de futbol femení que no vingui, perquè realment els dos equips són femenins i ficar-se en una és bastant tonteria, la veritat. Sí que a l'atac fàcil sempre ha sigut a les àrbitres i als àrbitres, però quan és una dona àrbitre, i els insults no són més cap a que dolenta ets, que tal, sinó, o més en comparacions en plan, bueno, és una dona, no pot fer més, o vete a fregar, o coses, comentaris que estan totalment fora de lloc i que, òbviament, a part, als homes no els hi cauen aquests comentaris.
I noteu molt la diferència si us xiula una àrbitre o un àrbitre?
Jo personalment sí que ho noto bastant, sóc una jugadora que m'agrada molt parlar amb els àrbitres, vull dir, parlar tranquil·lament amb els àrbitres, i sí que és veritat que amb les noies àrbitres sí que hi ha noies sèries, però són sèries que et diuen no parlem, vull dir, no volem parlar. Sí que amb els homes et parlen com amb uns aires de superioritat, que realment ells tenen el poder, i clar, davant comentaris, doncs a vegades et vacilen o et diuen comentaris fora de lloc, que la diferència és que a un equip masculí no ho farien, i aquesta és, vull dir, jo això és l'únic que em puc queixar dels àrbitres.
Ja que et tenim aquí, aprofitem, fa uns dies va venir el Raül Raposo, el teu entrenador del primer equip femení, a Victòria 0-5 al camp del Terrassa. Molt bé, no?, aquesta temporada, de moment.
Sí, realment jo vaig començar la pretemporada, vaig veure les noves incorporacions, que són més de la meitat d'equip, vull dir, hem fet una neteja, una cara nova, els entrenadors s'ho treballen molt i crec que tenim altres expectatives en aquesta temporada i crec que podem donar molt i podem inclús arribar a sorprendre a equips que no s'ho esperen i sorprendre a nosaltres mateixes també.
I l'estat de salut, Mari Carmen, del futbol femení, no només al Sanko, sinó en general, a Sant Cuat ha crescut molt, el Júnior té el seu equip, el Mirasol té el seu equip, la Penya Morena de Sant Cuat també. Això també fa que aquest esport creixi, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, i continua, i ho veus, és que hi ha moltes, moltíssimes nenes als parcs, com deia la Cristina, no?, que van amb pilotes jugant, ja no és com abans. Això està canviant i hi ha de canviar més, evidentment.
Per acabar, us volia preguntar sobre el manifest que es llegirà, no?, una mica que ens expliquis com per on anirà el partit, pel que fa referència a aquest acte, no? És a dir, sempre s'ha llegit un
el
manifest...
Sí, sempre bueno, llegim el que si tenia l'Ajuntament, doncs... Primer el feia jo, el que pensava que tenia que dir, i després doncs, és com una adhesió al que fa la Generalitat, o a vegades feien un del món de l'esport. que avui llegirem el de la Generalitat.
Perfecte, doncs avui a partir de les 8 del vespre a la Jaume Tubau podreu veure aquest partit mix per la igualtat que organitza el Sanku, setena edició entre els juvenils masculí i femení del Sanku. Cristina Padilla, jugadora del primer equip, moltes gràcies.
A vosaltres.
I Mari Carmen Torres, directiva responsable del futbol femení del Sanku, moltes gràcies per venir avui aquí a l'Esport en Marxa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs ja les hem escoltat i ara canviem radicalment de tema perquè hem de parlar d'un jugador que també és president, en aquest cas de l'handbol Valldoreix, el Martí Sierra. Martí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, una bona estrena en aquesta nova categoria. Veu assolir l'ascens la temporada passada, Lliga Catalana d'Argent. Veu guanyar ahir el Sant Martí Adrianenc B, que anava a quart. Encadeneu una ratxa de 4 partits sense perdre guanyant. Bé, un moment dolç de la temporada, no?
Sí, la veritat és que sí. Vam començar... em sembla que amb una victòria en els primers 6 partits, la veritat que ens ha costat una mica adaptar-nos a aquesta nova Lliga Catalana Argent, però la veritat que ara portem 4 partits seguits sense veure la derrota i estem, com tu dius, en un moment molt dolç i amb ganes de seguir i veient que podem competir amb qualsevol, tant amb el primer com amb l'últim, o sigui, a seguir endavant.
La permanència entenc que és l'objectiu a priori més important.
Sí, exacte. Aquesta nova temporada pues, començarem per la permanència, però no ens tanquem les portes, evidentment, a anar cap amunt i el que pugui passar. Al final no tenim límits.
Teniu un entrenador, que és el Jordi Lacruz, havia entrenat el primer equip de l'handbol Sant Cugat, i bé, va arribar l'any passat, va fer un miracle, l'equip estava molt... fotut, anímicament i també esportivament, va canviar radicalment i va assolir l'ascens. Creus que té una importància destacada, no?
Sí, i tant. Des de que va arribar la temporada passada doncs va donar un gir a l'equip i totalment d'acord amb el que dius, va fer un canvi radical i vam aconseguir aquesta nova Lliga Catalana de Gent. I aquesta temporada, igual, sí que és veritat, tu bé comentava, que hem començat així una mica fluixos, però bueno, era també adaptar-se a aquesta nova categoria i igual que la temporada passada, s'estan veient els resultats en aquestes últimes jornades.
Per acabar, Martí, ser president i jugador, t'apreten molt els teus companys o el míster?
No, la veritat és que jo, tot i que tinc aquestes dues funcions, dins del camp no es veu reflectit això, soc un jugador més i després, bueno, el tema de president pues, és més tema de gestions i bueno, les coses ja no tan esportives, diguem. Però, bueno, tot el més burocràtic i la logística.
Molt bé. Doncs Martí Sierra, jugador i president del club handbol Valldoreix, tant de bo aquesta ratxa continuï allargant-se en el temps. Això voldrà dir que l'equip assoleix la permanència. Moltes gràcies per atendre'ns i a seguir cap endavant.
Sí, moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Esport en Marxa. Afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa d'aquest dilluns i ho farem parlant d'handbol. Però de l'handbol Sant Cugat, no del seu primer equip masculí ni femení ni a la base, sinó d'un equip que ha nascut i és aquest equip de diversitat funcional que entrena l'Oriol Vega, que és el seu tècnic. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, explica'ns com neix aquest projecte de diversitat funcional amb aquest equip de l'handbol Sant Cugat.
Mira, doncs, des del club ja portava molts anys plantejant... Bueno, que volien tenir un equip de diversitat funcional, incloure tothom dintre d'aquest món de l'handbol, i ja es va posar en marxa el procés, i a mi directament ja em van contactar des del club, que jo ja era entrenador, i em van dir... Escolta'm, estem muntant això... Comptem amb tu per ser entrenador? I jo vaig dir que sí. I així va començar l'equip d'handbol. Va ser gràcies a la junta directiva, que portava molts anys ja plantejant-ho, i finalment aquest any ja ho han aconseguit fer realitat.
Mm. I quants jugadors i jugadores en teniu ara mateix?
Ara mateix en tenim 7. 7 jugadors, dels quals alguns dies venen uns o altres, però normalment sempre intenten ser els 7.
I entenc que això, amb el boca orella, anirà a poc, doncs, creixent, i suposo que l'objectiu, la fita, és aconseguir que es pugui competir algun dia, no?
Sí, de fet, amb 7 jugadors ja podem competir. Està plantejat que pel març ja puguem fer el nostre primer partit. Però, clar, estaria molt bé poder aconseguir que vinguin més infants. Bé, bueno, d'infants i adults, depèn de l'edat que tinguin, perquè n'hi ha de tot. Des de la Fundació de Catalunya, el problema que tenen és que el trajecte no poden fer més persones, ja que estem entrenant a Cerdanyola i han de portar una furgoneta. I en el moment que s'aconsegueixi que puguin arribar des d'un altre trajecte o des d'un altre mètode, ja suposo que serem més, però amb 7 podem tirar endavant.
Per no anar tan justos els partits en cas que algú sigués baixa d'última hora i, clar, això també condiciona una miqueta el partit. En tot cas,
aquest seria el problema.
També m'agradaria que ens expliquessis com venen a entrenar, quins diàlegs teniu, una mica aquella fotografia més emotiva que esportiva.
Exacte. No, mira, des d'un principi jo tenia molta por de aviam si vindrien motivats o no. Ja el tema de l'handbol era més et passava a segon pla, sinó si vindrien motivats, amb ganes de fer coses, i em vaig sorprendre molt a l'hora de veure la participació i les ganes que li posen. El diàleg amb ells és com amb qualsevol, o sigui, de tu a tu, parlant les coses, ensenyant les coses, primer les bases de l'handbol, començant amb el bot i tot, i la veritat em va sorprendre el nivell ja que portaven. Sabien botar la pilota, la majoria, sense cap problema, i després el llançament i tot tenien la tècnica ben consolidada. O sigui que jo la veritat que els he de dir i els he de felicitar per tota la feina que portaven feta i la feina que estan fent amb mi, de escolten molt els entrenos, es posen i la intensitat, les ganes, de la predisposició d'aprendre a jugar, la tenen. I això es nota molt en els entrenaments i a l'hora de dur a terme tots els exercicis, perquè els veus amb il·lusió. I això per un entrenador omple molt.
Això t'anava a dir. Des del teu punt de vista, què t'aporta ser entrenador d'aquest equip?
Mira, és una metodologia totalment diferent i la veritat que, si no, puc estar més content. La veritat, mira, jo vaig portar, i porto l'equip dels veterans i també he estat amb infants i tot, però portar aquest equip m'està ensenyant moltes coses, moltes metodologies noves, com tractar. I, clar, jo estudio educació primària i també són molts recursos que jo m'emportaré després de la meva vida professional.
Doncs...
Sí, que molt content.
Doncs, Uri Vega, gràcies per aquestes declaracions tan ben estretes i explicades del que és el dia a dia d'aquest nou equip de diversitat funcional de l'handbol Sant Cugat. Que vagi molt bé aquest repte i a veure si d'aquí al març s'aconsegueix que l'equip que competeixi, sens dubte, ens aproparem a veure un partit d'aquest equip, també algun entrenament, perquè la veritat això també és esport i és esport amb majúscules.
Oi.
Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb la periodista Núria Alcalà, en qui abordarem la responsabilitat dels mitjans de comunicació a l'hora de tractar la violència masclista. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 25 de novembre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El nombre de denúncies per violència de gènere i violència domèstica al municipi ha disminuït notablement. Segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra relatives als primers 9 mesos de 2024, s'han formalitzat a Sant Cugat 53 denúncies per violència de gènere, aquella que afecta una dona pel fet de ser-ho, i 17 també per violència domèstica, que és aquella que s'exerceix cap a qualsevol membre de la família. No obstant això, un total de 87 santcugatenques tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista matar 5 més que en el mateix període de l'any 2023. La membre del grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de Sant Cugat, Araceli Serrano, explica els objectius d'aquesta unitat del cos policial, el grup d'atenció a la víctima dels Mossos.
Els objectius, evidentment, és donar suport i una atenció especialitzada a totes les víctimes. De vegades no és sempre per agafar denúncies, moltes vegades és per orientar. Hi ha molta gent que ve aquí i el que necessita és un advocat o necessita explicar-ho. Llavors la pots derivar, la pots aconsellar.
Malgrat la disminució general de les denúncies per violència masclista, Serrano assegura que el nombre de víctimes es manté estable en el temps, ja que, segons apunta, una mateixa víctima pot haver patit més d'una agressió i pot haber fet, per tant, més d'una denúncia. Cugat Media analitza aquestes dades amb motiu de la commemoració del 25è Dia Mundial contra les Violències Masclistes avui mateix. Poden recuperar tota la notícia completa a www.cugat.cat. Precisament Sant Cugat commemora aquest 25è Dia contra les Violències Masclistes amb una desena d'activitats, algunes de les quals ja s'han celebrat els dies anteriors. Cursos, tallers, conferències i concerts són alguns dels actes organitzats amb motiu d'aquest 25è, un programa organitzat per l'Ajuntament i diverses entitats que s'allargarà fins al 29 de novembre. El poden enviar a ampliar tot el programa a l'agenda de Cugat Media a www.cugat.cat. I per cert que el col·lectiu Hora Bruixa ha convocat una concentració amb motiu d'aquest Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, que es commemora aquest dilluns. Com dèiem, la trobada està prevista a les 7 de la tarda avui a la plaça d'Octavià i comptarà també amb una performance amb la participació d'una 50ena de dones. Sota el lema Ni un pas enrere, Hora Bruixa reivindica que les feministes estan i seguiran estant presents per fer front a les violències masclistes.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media.
Repassem més informacions. Un cotxe s'ha estavellat aquest dilluns al matí per motius que es desconeixen contra la façana d'un habitatge del número 7 del carrer de Montserrat. Arran de la topada s'ha trencat el comptador del gas de la finca que ha provocat una fuita, ha confirmat l'Ajuntament a Cugat Media. Policia local ha tallat de forma preventiva el carrer de Montserrat entre el carrer d'Orient i la Rambla del Celler fins a les 11 del matí i la via està oberta a hores d'ara. Bombers, que a hores també d'ara encara treballen al lloc dels fets, ha destinat 3 dotacions per cobrir l'accident en el qual no consten ferits. L'incident, que s'ha produït abans de les 9 del matí, ha aixecat gran expectació també entre la ciutadania pel fort soroll de la fuita de gas. Bombers, en el protocol habitual, ha demanat als veïns que tanquessin les finestres i no sortissin de casa. La companyia de gas està operant al lloc dels fets per solucionar la incidència que només afecta el domicili on s'ha topat el vehicle, on s'ha tallat el gas per prevenció. Cada últim diumenge de mes toca preparar-se per sortir de festa i passar-s'ho d'allò més bé. La discoteca Boca Yasdi, amb el suport de l'Ajuntament, sumen esforços per organitzar sessions de discoteca adaptades perquè tothom pugui gaudir de l'oci. Raquel González és la secretària de la Junta d'Yasdi. L'escoltem.
Una activitat normalitzada de diversió i d'intercanvi social és magnífic per ells. És un èxit perquè és un espai molt agradable per ells.
Són trobades, de fet, pensades per a persones amb discapacitat, en què també aporta el seu granet de sorra la Fundació La Caixa, que aporta transport per a les persones que viuen més lluny d'aquesta sala. La sessió d'aquest diumenge passat s'ha marcat en el programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té lloc el 3 de desembre, és a dir, la setmana vinent. Les activitats, per cert, s'allargaran fins al dia 5 de desembre i van sota el lema No som invisibles. I abans de la plana cultural, també és notícia avui que la multinacional santcugatenca Fluidra ha acordat la compra de l'empresa Backpool Systems, especialitzada en la fabricació de cobertes de piscines. Segons ha informat la companyia en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'operació es preveu tancar durant el primer trimestre del 2025 i fins al moment no s'ha revelat l'import de l'operació. Fluidra ha ressaltat que Back és un reconegut fabricant i distribuïdor de cobertes automàtiques, manuals i de seguretat que opera a Alemanya i Suïssa. L'empresa té 60 treballadors, preveu tancar el 2024 amb una EBITDA ajustat al voltant dels 2,5 milions d'euros i unes vendes sobre els 13 milions. Ara sí, obrim plana cultural. Maria Ferriol celebra un any al capdavant del Teatre Auditori Sant Cugat amb un balanç positiu. La directora de l'equipament cultural ha explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la prioritat del seu equip és oferir una programació de qualitat, més enllà de la quantitat. Tot plegat en un context econòmic que fa que el Teatre Auditori no hagi vist augmentat el pressupost en els darrers anys. Amb el pressupost que tinguem, mantindrem, diu, un teatre que brilli amb espectacles de qualitat, això ha afirmat Ferriol. En la conversa, la directora també ha explicat les línies estratègiques del seu projecte. La mediació cultural, l'accessibilitat i la captació de públic jove són algunes de les prioritats destacades en el seu pla d'acció, que inclou també accions concretes com el retorn del servei de canguratge o la iniciativa Propa Cultura. Una entrevista íntegra que poden escoltar i llegir a Cugat Media, a www.cugat.cat. Els carrers de Sant Cugat s'han omplert aquest diumenge d'olor de pólvora. Ha estat per les galejades dels trabucaires de Sant Cugat i més colles d'arreu del país que s'han reunit amb motiu de la trobada organitzada per l'entitat de la ciutat. Una iniciativa que serveix per donar a conèixer la tradició trabucaire entre la ciutadania, amb tallers per a tots els públics. Els trabucaires, a més, han repartit tats per a les orelles entre la ciutadania, que ha seguit la cercavila per tal de protegir-se i d'acostar en sense censurs aquesta tradició. La Fundació Victoria de Los Ángeles i l'Arxiu Nacional de Catalunya han presentat el mapa interactiu arreu del món. La carrera musical de Victoria de Los Ángeles entre 1939 i 1997. Es tracta d'una eina que documenta de manera precisa la participació de la cantant a 1.357 concerts, a 885 espais musicals diferents de 632 ciutats dels 5 continents entre l'acabament de la Guerra Civil i la retirada de l'artista. A través de programes de mà originals conservats al fons de l'Arxiu Nacional, la cartografia digital va més enllà de les simples referències. La creu del terme del monestir de Sant Cugat, un dels elements més icònics del patrimoni local, està a punt de tornar al passeig de l'Hort de l'Abat de Jardins del Pagal i Joan després de 3 anys de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Si no hi ha cap inconvenient, aquest desembre es restituirà el fust original i es posarà una rèplica de la creu, segons ha avançat la directora dels museus de Sant Cugat, Alba Rodríguez, al magazín Faves Comptades, una notícia que també poden ampliar a www.cugat.cat. Ara obrim la plana esportiva. El primer equip femení del júnior ha empatat a 2 davant el Taburiente a la jornada 10 de la Lliga Iberdrola d'hoquei hierba. Les santcugatenques s'han avançat 2-0 al minut 4, però inexplicablement han vist com les jugadores canàries han assolit l'empat abans d'arribar al descans. Les errades defensives s'han condemnat a les de Guille Carnicer, que ocupen la segona plaça compartida amb l'Atlètic de Terrassa i l'Egara. Escoltem el tècnic del júnior d'hoquei hierba, Guille Carnicer, que lamenta la falta de competitivitat de l'equip després d'aquest 2-0 inicial.
Sabien de les armes del rival i penso que hem fet ocasions per acabar-lo guanyant. Crec que no hem competit bé en general. Amb 2-0 no hem estat capaços de mantenir aquest pols de tensió competitiva amb la que hem entrat al partit, que és cert que hem entrat molt bé. Hem deixat que elles es posessin al partit i amb 2-2, que és cert que crec que la gran majoria d'ocasions les hem tingut nosaltres, el ritme del joc l'hem tingut nosaltres, però no hem estat còmodes, no hem acabat de ser nosaltres i sobretot no hem acabat de defensar bé. I jo això és amb la cosa que més emprenyat me'n vaig del partit d'avui.
Les blau i negres visiten la propera jornada l'Egara i que servirà també per tancar la primera volta del campionat. I d'hoquei hierba a rugbi, perquè el primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat ha superat per 45-3 el Buc a la cinquena jornada del grup B de la divisió d'honor B. Els santcugatencs han completat un partit brillant en un festival ofensiu de joc ràpid i dinàmic. Els barcelonins s'han plantat cara en tot moment, però s'han vist superats per un conjunt local molt efectiu. El tècnic Martín García ressalta la bona feina de l'equip a les transicions.
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, es un equipo muy aguerrido, que la verdad que pelea todas las pelotas y sabíamos que iba a ser así que planteamos un partido en el cual teníamos que proponer nuestro juego. El primer tiempo quizás nos costó un poco, pero el segundo tiempo pudimos imponer un poco y quizás a partir de la defensa, en las transiciones de defensa-ataque, poder explotarlos al máximo y, bueno, y poder marcar, ¿no?
Els de Martín García continuen a la part alta i tornen a la competició d'aquí a 15 dies quan visiten el camp de l'Andorra, conjunt que també lluita per ser a la fase d'ascens. Ramon Bot, amb 398 vots, Ramon Bort, amb 398 vots, diguem-ho bé, s'ha imposat a les eleccions de la presidència del Club Esportiu Valldoreix davant Joan Salabert, que ha rebut 143 vots. 542 socis dels 869 que tenien dret a vot d'aquest Club Esportiu Valldoreix han participat en els primers comicis de la història de l'entitat. Bort serà el successor de Joan Carles Pradell després de 16 anys al capdavant del Club Valldoreixenc. El Club Esportiu Valldoreix ha viscut les primeres eleccions de la seva història, com dèiem, amb una alta participació des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. D'aquest dissabte s'han celebrat aquests comicis, una alta participació que demostra la vitalitat de l'entitat. En finalitzar les eleccions, el nou president del Club Esportiu Valldoreix, Ramon Bort, ha destacat la feina feta per la Junta Electoral, la restauració de l'entitat i, sobretot, el seu equip integrat per 12 persones. Bort ha donat les gràcies als socis que li han donat la confiança. I tanquem explicant-los que el president honorífic de la UESC i un dels quatre socis fundadors de la penya blaugrana Sant Cugat, Josep García Pérez, ha mort aquest divendres passat, tenia 92 anys, i també va ser propietari de la botiga La Llar de l'Esport. La vetlla ha estat aquest diumenge al tanatori de Sant Cugat, a Mirasol, i la cerimònia de comiat ha estat ja també aquest matí, aquest dilluns al matí, a les 10, a l'església del monestir. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 de novembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Provaré d'entendre el món. Llegir el diari com si res. el que